A Ràdio Vallromanes, l'economia més propera amb Josep Maria Serraclara, de la plaça de Campoart. Bona nit, Josep Maria.
Hola, bona nit. Com han provat aquestes vacances? Suposo que han provat bé. Estem ja una altra vegada aquí iniciant els programes del taller d'economia a la Ràdio Vallromanes i amb tota una sèrie de deures per fer, tota una sèrie de compromisos que tenim davant nostre. En aquests moments jo recordo que comentàvem amb els programes que fèiem abans de l'estiu, doncs que, bueno, que el setembre seria un mes bastant complicat. Doncs bueno, el resultat del setembre tots ja el coneixem, ha sigut un mes de canvis, un mes de renúncia per part del govern i convocació d'eleccions, un mes en el qual s'han estat aplicant tota una sèrie de mesures que redueixen la despesa amb la finalitat d'equilibrar les comptes de l'Estat, no solament de l'Estat central, òbviament, també de la Generalitat. Va acabar el mes de setembre, el dia 30. Tots, ja ho coneixeu, no cal que us ho repeteixi, doncs ha vingut tot aquest moviment de les entitats financeres, s'han reduït les mateixes, unes altres han sigut diguem finançades pel Fons de Reordenació Bancària, el FROB, amb la qual s'ha pres el control de les mateixes d'on fa l'Estat, amb la finalitat d'ajudar-los a recuperar la seva solvència, la seva capacitat d'actuar sense que tinguem que patir espantades per part dels pobres contribuents. I estem ja al mes d'octubre amb tota la situació que ens ve a sobre, una situació de caràcter global, com sempre hem dit, amb una crisi important, amb una amenaça per les dades anteriors que vam rebre ahir en quant al número d'aturats, 96.000, si no me'n recordo, 9 aturats, una caiguda de cotitzants de 66.000 a Seguretat Social, davallada del creixement que no arribarà al 0,2%, que pràcticament és res, i amb tota aquesta voràgine que semblava que estiguessin fent un campionat de surf les bolses en lloc de passar un estiu tranquil. Que acabi tot això, doncs, bueno, amb una incertesa dels mercats, amb una incertesa de què és el que pot passar i amb una Europa la qual doncs ens trobem tots que no està clar qui agafa la conducció del nou sistema. Tenim tota una sèrie doncs d'actuacions que ens estan venint a sobre, des de una, podríem dir, amenaça tributària, amenaça fiscal, de tornar a posar en òrbita i en funcionament l'impost sobre el patrimoni. Diuen, encara no ha sortit, perquè aquí el govern català va dir que esperaria el resultat de les eleccions per pronunciar-se i per posar-lo en marxa, però bueno, les arques de l'administració pública, i no cal ser massa expert per veure, estan realment força eixutes. Si no, portava la premsa ahir doncs uns retards que van creixent en quant a les operacions, aquelles que no són tan greus, i les que potser podrien ser un xic més complicades, doncs estan donant 25, 30 i 45 dies d'espera. Per una altra banda, les que són sense cap mena d'urgència no donen termini per fer-se. Per una altra banda, tanquen el 35%, si no me'n recordo, dels quiròfanos, perquè en definitiva no n'hi ha recursos per fer front. Tenim tots els moviments que sentim pel carrer, des dels mestres fins als funcionaris, fins a la gent que està aturada i que es queda sense recursos, i realment amb una situació complicada. Amb això el que no pretenc en cap moment és que la gent comenci. O sigui, que els que m'esteu escoltant comenceu a tremolar aire que se'ns ve a sobre. A veure, entre tots hem d'aconseguir tirar això cap endavant. Ara es tracta més de todo fa una fuente ovejuna, intentar tirar el país cap endavant, intentar tirar l'economia cap endavant en el moment que ens posem tots a treballar en sèrio. Doncs, bueno, tot això es veurà, òbviament. Els resultats no seran immediats, no ho veurem d'avui per demà, però això ho veurem amb el transcurs de l'any següent i de l'altre any. L'important és, doncs, bueno, que no torni a caure l'economia, que no entri amb aquesta amenaça que estem al límit amb aquest 0,2 de creixement, amb aquests aturats que ja ha reconegut el govern central, que la xifra d'atur, la xifra de creixement esperat del producte interior brut, aquell, diguem, benefici que està obtenent l'economia espanyola, quedarà molt ajustat amb un empate o amb unes pèrdues, i per anar per aquesta via el que ara toca és, doncs, prendre mesures nosaltres i no permetre que vinguin els de fora, com li està passant a Grècia, que si no posa unes mesures, doncs no obté els ajuts necessaris per aconseguir aguantar el país. L'altre dia estava llegint que per les característiques de l'economia i del govern i de la població grega, bueno, havien manifestat que ells ja havien proposat i havien aprovat tota una sèrie de mesures per reduir el dèficit, que no complirien els objectius que tenien, però que la dificultat que tenien era implementar aquestes mesures perquè per part del país no havia, per part dels ciutadans, no havia la col·laboració o la voluntat de col·laborar amb acceptar les mesures. Crec que, bueno, que ara el que toca és apretar-se el cinturó, ara el que ens toca és remar tots amb una mateixa buga, en català. Hem fet una traducció així una mica directa, buga tots amb una mateixa direcció, amb la finalitat, doncs, de fortir l'economia nostra. La de casa nostra no és una economia que estigui tancada amb el local, és una economia oberta no solament a la resta d'Espanya, sinó és una economia oberta a Europa, oberta a altres continents, i el que hem de fer és pensar més en el creixement, en la generació de riquesa i en crear llocs de feina. I per això, òbviament, l'administració pública ens ha de donar tota una sèrie de recomanacions i, a ser possible, doncs, ajudar a totes aquelles empreses, a tots aquests autònoms, aquelles tot pimes o microempreses que creen la possibilitat o que tenen la possibilitat de crear algun lloc de feina. Hem de pensar que una gran empresa, com són les multinacionals, ubicades en el territori, en qualsevol territori, quan han de fer una regulació de plantilla o han de tancar, doncs són 500, 1.000, 2.000 treballadors que queden a l'atur. Això ja ho vam comentar fa, no sé si va ser l'any passat o fa 2 anys o 3 anys, amb un programa amb el qual estava clar que qui destruïa els llocs de feina era les grans empreses, perquè tenien una mobilitat geogràfica, una capacitat de moure's geogràficament en funció d'on els resultava més econòmic, doncs, posar les seves inversions productives. En el moment que aquestes instal·lacions productives es tanquen, doncs, òbviament, el personal que n'hi ha es queda sense feina. Si són per posar un exemple, 1.000 persones que van a l'atur, si aquestes 1.000 persones creen un lloc de feina, que estaran creant automàticament dos, el seu lloc de feina, com a empresaris, com a autònoms, com aquella persona que està creant, per dir alguna cosa, des de muntar un bar, un quiosco, una, qualsevol activitat. No pensem en la gent que munta una empresa industrial, una trefaleria, per posar un exemple. No, no. Aquesta gent, doncs, que munta la seva botiga, el seu negoci, la seva activitat, que el que fa és crear el seu lloc de feina i un lloc de feina addicional d'algú que l'està ajudant. Aleshores, si una empresa acomiada 1.000 persones, si d'aquestes 1.000 persones la meitat o el 40% creen una nova activitat, doncs automàticament el que es fa és recuperar aquestes 1.000 persones. Una mica amb aquest esperit que tenim els catalans d'emprendre coses, d'arrencar nous projectes, és amb el que ens hauríem de començar a aixecar cada matí amb la idea, doncs, que les arques estan bastant eixutes, que les subvencions, les ajudes s'acaben, que la medicina gratuïta per tothom està arribant al seu final i que el que toca ara és començar, doncs, a crear riquesa, a treballar, i treballar amb allò que tots sabem. Per un altre vessant, jo intueixo, tenim ara un parell de mesos, doncs, fins que n'hi hagi les eleccions que estan anunciades pel dia 20 de novembre, sortirà un nou govern, no sabem qui sortirà, ni de quin color, ni si tindrà majoria absoluta, si hauran de pactar, però una cosa està clara: amb la propera legislatura, els propers 2-3 anys, tindrem un canvi radical en tot el que és la fiscalitat, la tributació, no solament d'empreses, sinó de particulars, a nivell de la renta, perquè el nostre, amb aquests, el nostre sistema d'impostos està bastant antiquat. Que ens tocarà pagar més? Potser sí, potser no. No ho sé perquè no conec, però jo intueixo que vindran els canvis. Però el que sí ens trobarem és amb una situació que, si ara tenim una moneda única, hem d'aconseguir dins de la Unió Europea també una fiscalitat única molt similar en quant a tipus. No pot haver una diferència d'IVA, doncs, entre un país i un altre de 7 o de 10 punts. No podem tenir aquí un IVA del 18% i a Dinamarca, país que està dins de la Unió Europea, tenir un 25% d'IVA. Això està creant diferències per on està comprant, per on està venent, i no es pot operar. Si volem una Unió Europea, no podem anar per aquesta línia. Ja tenim una política monetària, hem de tenir una política industrial i hem de tenir una política fiscal que vagi tot en la mateixa línia. Això no s'arreglarà tampoc en 4 dies, no pensem, perquè per tenir l'euro, que ara fa uns 10 anys aproximadament que el tenim, doncs es va començar amb el Tractat de Roma, que, si no me'n recordo, va començar el març del 1951. O sigui, hem trigat 50 anys aproximadament per tenir la moneda única. El motiu? Perquè sempre n'hi ha diferents formes de veure la situació dins de la Unió Europea. Tenim moltes cultures, tenim molts idiomes, tenim moltes formes de pensar. Només hem de comparar la forma d'actuar, la forma de treballar, la forma de pensar dels habitants del nord d'Europa i dels habitants del sud d'Europa. Un país, per posar un exemple, que té un atur del voltant del 3,4%, com és Holanda, té un sistema laboral totalment flexible. Què vol dir això? Que una empresa pot agafar, i òbviament el treballador ha d'estar d'acord amb això, en funció també del forall del treballador, pot agafar un treballador que al final estigui treballant en una determinada activitat durant 15 hores setmanals. I un dia fa 2 hores, l'altre dia fa 4, un altre dia farà 10 o farà 8, i tot en funció, doncs, de les necessitats de l'empresa i en funció de la disponibilitat i de les necessitats que té en cada moment, doncs, el treballador, la persona, de disposar doncs, d'un temps lliure, que en un determinat moment aquest temps lliure es pot necessitar per la cura dels fills, però després es pot necessitar per una formació, també es pot necessitar per ajudar doncs, a gent gran o per actes activitats creatives que bueno, a mi ja em va bé, ja m'encaixa un salari X treballant 16, 20, 25 hores a la setmana perquè això em permet dedicar-me al meu hobby de la pintura. Ara, si aquest lloc de feina n'hi ha 4 persones que estan compartint a lo llarg doncs, de tota a lo llarg de tot el mes, doncs, bueno, ha de veure una subdivisió de les tasques a fer per aquest lloc de feina de tal forma que es pugui desenvolupar. Això és el que està passant a Holanda i en aquests moments estan amb un atur del 3,4. Jo interpreto que si això s'implantés en un país mediterrani, Portugal, Espanya, Grècia, Itàlia, etc., la reacció immediata dels sindicats seria dient que això és destruir llocs de feina. Això no és destruir llocs de feina, això és que la gent treballi en funció de les seves disponibilitats i no obligar a estar 8 hores amb una persona treballant quan potser això li permetria formar-se millor i tenir de cara al futur possibilitats de créixer amb la seva activitat. Hem parlat molt també al llarg dels programes i anys que portem fent del taller d'economia doncs de la mentalitat productiva dels alemans. Jo ahir estava amb un tema a la universitat, quan vaig acabar el tema em vaig trobar doncs, una persona que estava col·laborant al departament, que havia sigut un exalumne meu, i bueno, vam estar xerrant, vam estar parlant de la situació de l'economia global, dels moviments que havia doncs, amb els BRICS, que un dia podem parlar dels BRICS, que són aquests països emergents que estan demanant tenir la seva capacitat també d'influir en els mercats, que són Brasil, que són la Índia, que és Sud-àfrica, que és la Xina. Doncs sobre aquests països estàvem parlant i en un moment de la conversa o així, aquest que ara és col·laborador del departament i que havia sigut alumne meu em diu: veus, el que tu sempre dius, en una Alemanya a l'hora de treball nosaltres no podríem mantenir aquesta xerrada que ha durat 25 o 30 minuts. Exacte. Això quedaríem nosaltres després, a l'hora de plegar, que plegaríem religiosament a les 5 de la tarda i ens tindríem, possiblement, prenent alguna cosa, doncs podríem tenir aquesta xerrada. O sigui, la mentalitat productiva és, o la producció d'activitat és molt diferent amb els llatins que amb els del nord d'Europa. La forma de mesurar els increments salarials doncs amb les economies del nord estan molt, molt més basats en la productivitat que amb la inflació. mentre que amb les àrees mediterrànies doncs, està basat, òbviament, a l'increment de la salarial en funció doncs, bueno, de la inflació de l'economia. Què vol dir això? Que no s'està premiant l'increment de productivitat, el major coneixement, sinó que es premia principalment l'increment del cost i una inflació, com ja he dit moltes vegades, la inflació no és res més que la febre de la nostra economia i una mica de febre és bo, una temperatura de 37 no és cap problema, però quan tenim una temperatura de 38 o de 38 i mig, automàticament ens hem de quedar al llit perquè tenim mal de cap, no ens trobem bé, etc. No cal que us expliqui el que és la febre de 38 i mig. No? Aleshores, un xic d'inflació està bé, un excés d'inflació el que fa és empobrir el país. Tots aquests canvis han de venir dins del que és la Unió Europea. No sé si nosaltres convencerem els europeus del nord que canvin de mentalitat o ells ens convenceran a nosaltres. En aquests moments el que sí que tenim clar és que n'hi ha una Alemanya, la República Federal, que és molt forta, que econòmicament és molt forta, malgrat que depèn en les seves operacions comercials, podríem dir les exportacions d'Alemanya, les operacions intracomunitàries amb Europa són el 50% del seu volum d'exportació. Això vol dir que també Alemanya té una gran dependència dels altres països d'Europa. Però la seva situació d'economia forta, basada en la tecnologia, basada en la indústria química, el sector de l'automòbil i amb un rigor amb la seva activitat, doncs fa que pugui estar manant dins de la Unió Europea de per on entenen que hem d'anar. I amb això no dic que sigui correcta o no sigui correcta la postura que està marcant Alemanya. No obstant, és un tema que podem en un altre programa més endavant tractar-lo. Jo ja per anar encarant doncs, al final del programa d'avui el que aniré mirant a mesura que vagin sortint els diferents programes dels principals partits que es presenten doncs, a les eleccions del 20N per comentar-los i per poder donar la meva opinió de cap a on es pot orientar tota aquesta...
Josep Maria, economia. Vols afegir alguna cosa més abans d'acabar el programa?
Bueno, únicament que ja hem tornat a la rutina dels programes, que espero que els oients siguin receptius i que em facin a través de la ràdio dels Romanes preguntes que puguin ser del seu interès i que amb molt gust m'agradaria tenir una espècie de consultori que et fan preguntes i que els hi contesto. Encoratjo a tothom que et truqui a la ràdio i que em faci preguntes. Gràcies.
Molt bona nit, Josep Maria. Gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.